Bona tarda, són les dues. Una quarta part dels catalans viuen en la pobresa. Així de contundent ha estat l'afirmació que ha fet avui la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, en la jornada del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. De fet, la xifra de persones que han passat gana en els últims anys també xoca. Segons l'últim informe FOESA, a Catalunya gairebé 270.000 persones han passat gana en els últims 10 anys. Totes aquestes xifres són les que tenim avui, però tenint en compte les prediccions que fan economistes com Santiago Niño Becerra d'una degradació imminent de l'economia, la preocupació real ara també passa per mirar el futur i pensar com seran aquestes xifres d'ara en endavant.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Interior, cessa Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. La conselleria ha pres la decisió després de la negativa d'Estela a dimitir. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha fet en una reunió que s'ha celebrat aquest matí a la seu de la conselleria després de les tensions que s'han viscut entre el màxim responsable dels Mossos i el departament dirigit per Joan Ignasi Elena els últims mesos. La més recent, la de la feminització del cos i els nous comissaris.
El PSOE guanyaria les eleccions si es fessin avui i amplia l'avantatge sobre el Partit Popular. Ho diu l'enquesta del CIS, que s'ha publicat avui, que dona 4 punts de marge als socialistes per davant dels populars.
Entre els partits independentistes, Esquerra continua perdent intenció de vot, mentre que Junts per Catalunya puja una dècima i la CUP es manté. L'enquesta es va fer en plena crisi i trencament del govern català.
I atenció a aquesta notícia, la vacuna contra el càncer podria existir abans de l'any 2030.
Així ho han confirmat els científics i fundadors del laboratori BioNTech, els creadors de la vacuna Pfizer contra la Covid.
De fins a quin punt aquesta predicció pot ser certa i de com funcionaria aquesta vacuna, en parlarem en uns minuts amb Manel Esteller, que és el director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Alexia Putellas podria convertir-se aquesta tarda en la primera futbolista en rebre 2 anys seguits de pilota d'or.
Aquesta tarda es fa la gala d'entrega del trofeu, on també estan nominades les blaugranes Aitana Bonmatí, Cirat Ochoala i Fridolina Rolfo. L'expedició blaugrana liderada per Joan Laporta ja és a París. El davanter del Real Madrid, Karim Benzema, és el gran favorit per endur-se el guardó en categoria masculina.
I en plana cultural, per primera vegada la Viquipèdia en català s'ha situat entre les 10 millors edicions del món, Olma Giró.
En aquesta ocasió, el català ha superat idiomes de pes com l'àrab, el portuguès, el coreà o l'hebreu. És una fita històrica que les entrades en llengua catalana estiguin a les primeres posicions del rànquing de qualitat més exigent.
De repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Les temperatures avui baixen una mica respecte a les d'ahir, però perquè tenim núvols, però a partir de demà la situació canvia amb més sol i temperatures cap amunt. De moment, aquesta tarda, encara algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu, sobretot el Pirineu més occidental, el de Lleida, i també al llarg de la tarda es pot escapar algun ruixat feble i dispers a punts de les comarques del litoral del nord de Girona i també del sud de Tarragona, i a la resta, com dèiem, nuvolositat variable. De cara a demà, al matí farà una mica més de fred, ens haurem d'abrigar més, però en canvi demà pugen les temperatures màximes que s'enfilaran fins a valors de 28 o 29 graus, temperatures altes, evidentment, per l'època de l'any. Demà amb més sol, només amb alguns núvols a primeres hores del matí, a punts de la costa, alguna boirina matinal, però sol la resta del dia.
Més d'un 3% dels catalans han passat gana en els últims 10 anys. Així ho indica el darrer informe FOESA, que constata que 268.000 persones han patit aquesta situació a Catalunya.
De fet, a Barcelona, 4 de cada 10 famílies viuen en una situació de pobresa. El principal motiu és l'exclusió social, que multiplica per 4 les possibilitats de tenir problemes per accedir als aliments, especialment ara, quan els preus dels productes de primera necessitat s'han disparat.
En aquest sentit, l'economista Santiago Niño Becerra ha apuntat que Catalunya encara està patint les conseqüències de la filosofia del café para todos que hi havia als anys 80.
En una entrevista a Ràdio Estel, el també catedràtic d'Estructura Econòmica Institut Químic de Sarrià ha detallat que les famílies, els barris, inclús a les localitats vulnerables, se'ls ha de donar ajuts amb nom i cognoms, però que sobretot s'ha de fer un seguiment d'aquest ajut.
Aquesta mena de café para todos, que a l'exemple és descompte del 20%, del 20 cèntims a la benzina. És a dir, igual se beneficia la persona que té un Ferrari per passejar-se que la persona que ha d'utilitzar el cotxe per anar a treballar i és un utilitari que té 10 anys. Sí. Jo crec que no és correcte aquest tipus d'intervenció.
En el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya ha reclamat precisament al govern i als partits polítics que actuïn amb responsabilitat per aprovar uns pressupostos que acabin, diuen, amb aquesta pobresa sobrevinguda, crònica i enquistada.
La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, ha dit que més d'una quarta part dels catalans viuen en la pobresa i en aquest sentit. L'entitat també ha alertat que la situació actual de pobresa i exclusió social ja és molt pitjor que la de la crisi econòmica del 2008 i que feia molts anys que no registraven dades tan dolentes.
De fet, les ONGs alerten que s'està vivint la pitjor crisi de fam a l'Àfrica Oriental. Les organitzacions denuncien que gairebé el 10% de la població del planeta passa gana. Això són 828 milions de persones.
Cada 36 segons mor una persona víctima de fam en països d'aquesta zona, com són Somàlia, Etiòpia, Kènia o Sudan del Sud. A més, també han detallat que la inflació està agreujant aquesta situació. Per fer front a aquesta crisi alimentària global, Nacions Unides creu que s'han de destinar 41.000 milions d'euros a l'ajuda humanitària, dels quals només un 37,5% han estat coberts fins ara. En aquest sentit, les ONG han fet un crit d'alerta i han demanat més esforços per ajudar aquests països mitjançant el finançament i l'educació.
Encara en clau econòmica, el director general de l'Institut d'Estudis Financers, Josep Soler, ha fet un apunt una mica més positiu, assegurant a Ràdio Estel que, segons les dades d'avui, la situació econòmica a Espanya no és tan dolenta.
Anem una mica més retreçats amb el cicle i estem visquent encara un moment de creixement, un moment que si analitzem les dades d'avui la situació no és dolenta o no és tan dolenta, però sí que és cert que amb una situació d'inflació molt elevada i coneixent com coneixem que l'única solució a intentar frenar la inflació és la pujada de tipus d'interès, aquesta mesura inevitablement té una caiguda de l'activitat econòmica.
A més, l'economista també ha ressaltat positivament que s'hagin pres mesures de contenció de la inflació a nivell intern bastant aviat.
Sí, i també ha fet èmfasi en que properament arribaran els fons europeus i, a més, n'hi ha que encara estan pendents de signar. També ha dit que el Banc Central Europeu estigui prenent mesures, és una bona opció, i que hi hagi una important moderació a favor per part dels sindicats. És a dir, que si la inflació augmenta i els salaris pugen, s'aconsegueix un cercle viciós. Soler també ha destacat que s'està buscant un equilibri adequat entre pujar els tipus d'interès per frenar la inflació i que l'activitat econòmica no caigui massa.
El Departament d'Interior ha cessat Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. Interior ha pres la decisió després de la negativa d'Estela a dimitir. Ara serà anomenat comissari de la Regió Policial de Ponent. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Cap a les 11 del matí, el fins ara comissari en cap dels Mossos ha arribat a la seu d'Interior, on tenia una reunió amb el conseller Joan Ignasi Elena. Una trobada que ha durat menys d'una hora i que, davant la negativa de Josep Maria Estela de dimitir del seu càrrec, ha acabat amb la destitució per part del departament. Fonts d'Interior expliquen a Ràdio Estel que Estela hauria demanat anar a Lleida i que Interior hauria acceptat. Per això remarquen que el canvi ha estat acordat.
La reunió d'aquest matí a Interior i la decisió de cessar a Estela arriba després de les tensions que s'han viscut durant els últims mesos entre el màxim responsable dels Mossos i el departament dirigit per Joan Ignasi Elena. Entre elles, les discrepàncies amb la feminització del cos i els nous comissaris que van ser el detonant d'aquesta decisió.
Fonts d'Interior expliquen a Ràdio Estel que les tibentors entre el comissari Estela i el departament d'Interior feia mesos que duraven. Una de les primeres topades va ser al juny, quan Estela va demanar al conseller Joan Ignasi Elena que escollís amb qui volia quedar-se, o ell o el número 2 dels Mossos, el comissari Eduard Sallent, a qui Estela acusava d'ingerències polítiques. Aquesta tensió ha anat en augment amb les recents discrepàncies d'Estela sobre la feminització del cos i la tria dels nous comissaris. 4 dones i 2 homes, la gota que ha fet vas al got, pels responsables polítics d'Interior. Estela optava per més comissaris que comissàries, i això per la conselleria era una línia vermella perquè alentia el procés de feminització del cos que el republicà volen impulsar la cúpula i el conjunt del cos policial català. Per la seva part, el sindicat de comandaments ha mostrat el seu suport al fins ara comissari en cap. Justament serà Eduard Sallent qui assumirà el lideratge dels Mossos d'Esquadra en funcions fins al desembre, quan els actuals comissaris i comissàries acabin la formació.
Gràcies, Silva i Sílvia. I l'enquesta del CIS diu que el PSOE amplia la distància sobre el Partit Popular i guanyaria les eleccions si celebressin avui. Entre els partits independentistes, Esquerra continua perdent intenció de vot, mentre que Junts puja una dècima i la CUP es manté. L'enquesta es va fer en plena crisi i trencament del govern català.
El PSOE guanyaria les eleccions i obtindria gairebé un 33% d'intenció de vot, 3,5 punts més que en l'última enquesta i 4 punts per sobre del Partit Popular. El partit d'Alberto Núñez Feijóo només creix dues dècimes i aconseguiria gairebé el 29% de vots. Els socialistes confirmen l'avantatge de l'enquesta del setembre i mantenen el lideratge fonamentat en els anuncis d'ajudes econòmiques per fer front a la crisi i a la inflació. La tercera força al Congrés seria Unides Podem, que manté una intenció de vot del 13% i que permetria reeditar la coalició d'esquerres a la Moncloa. En canvi, Vox i Ciutadans pateixen caigudes importants d'intenció de vot per les crisis internes que viuen. De fet, els taronges podrien quedar-se sense representació. Pel que fa als partits catalans, Esquerra continua perdent suports i ara rebria un 2% dels vots, tres dècimes menys que en l'últim CIS, mentre que Junts augmenta una dècima i se situa en l'1,5% i la CUP manté el 0,5% dels vots. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 10 d'octubre en plena crisi de govern de la Generalitat.
I encara més enquestes. Avui el periòdico també n'ha publicat una sobre intenció de vot al Parlament, que otorga la victòria al PSC, que amplia l'avantatge davant d'Esquerra, però tot i les disputes, l'independentisme encara manté la majoria.
Els socialistes aconseguirien 38 escons, 5 més que ara, i augmenta l'avantatge sobre Esquerra Republicana, que es quedaria amb els 33 escons que ja té actualment. Junts en perdria 2 i baixaria fins als 30. Tot i així, el sondeig confirma que el 60% dels catalans no donen el procés per acabat. L'independentisme aconseguiria mantenir la majoria absoluta amb 71 diputats, ja que la CUP passaria de guanyar un o dos diputats i passaria dels 9 escons actuals als 10 o 11.
I Esquerra està molt lluny d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat perquè no veu avenços ni en la resolució del conflicte polític amb Catalunya i perquè hi ha molts incompliments respecte als pressupostos d'aquest any. Des de la seu d'Esquerra, Judit Caselles, bona tarda.
Totalitat dels pressupostos generals de l'Estat i, de moment, el partit no concreta què farà. Ara bé, sí que diu que està molt lluny de donar-hi suport, per una banda, perquè veu incompliments com en la inversió de Rodalies i, per altra banda, perquè demana que es compleixin els acords de la taula de diàleg. La portaveu del partit, Marta Vilalta, demana al PSC que pressioni el PSOE perquè els pactes siguin una realitat i perquè es posi fi a la repressió.
Ajudar la gent en el dia a dia, a servir millor la ciutadania, estar al costat de la gent en polítiques transformadores, però també superar la repressió que encara es manté persistent i trobar aquest mecanisme per poder celebrar un referèndum i resoldre el conflicte polític de fons que es basa en la sobirania i en la capacitat de decidir el nostre futur col·lectiu. En aquests objectius seguim sense trobar-hi el Partit dels Socialistes de Catalunya. No hi són.
Vilalta evita dir que vincula el seu suport als pressupostos a la reforma del delicte de sedició, tot i que sí que demana explícitament que s'avanci en la desjudicialització. Aquests dies el president de la Generalitat està fent una roda de contactes per negociar els pressupostos a Catalunya i està previst que reuneixi, finalment, amb el líder del PSC, Salvador Illa.
Gràcies, Judit.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I aquest dilluns ha començat la vacunació simultània contra la grip i la dosi de record contra la Covid per les persones majors de 60 anys, els pacients amb problemes crònics i factors de risc. I les persones amb el sistema immunitari afeblit també poden posar-se ja les dues vacunes. La campanya també va dirigida al personal sanitari, als cuidadors i també a les dones embarassades.
Sí, de fet, arriba en un moment en què es registra un dels índexs més baixos d'incidència de la pandèmia des que va arribar la Covid. Tot i així, els experts demanen no baixar la guàrdia perquè els positius comencen a pujar lleugerament i tot fa pensar que podria ser una nova onada. En aquest inici d'octubre a Catalunya s'ha registrat la mortalitat més baixa des que va començar, 10 defuncions la primera setmana, 8 de les quals de persones més grans de 80 anys. Una xifra que queda lluny de l'inici de l'estiu, quan cada setmana morien unes 200 persones. Pel que fa a les unitats de cures intensives, segons les últimes dades proporcionades pel Departament de Salut, 13 malalts ingressats per Covid.
Precisament, i per estar buscant voluntaris que hagin rebut 3 dosis de la vacuna Pfizer i que no hagin hagin passat mai la Covid. Les persones que reuneixen aquestes dues condicions es poden apuntar al formulari que està obert fins al divendres 21 d'octubre a la mitjanit.
El cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Trueta de Girona i l'investigador d'aquesta fase de l'assaig clínica d'IPRA, el doctor Antoni Castro, ha apuntat a Radio Estel que l'estudi que plantegen és per utilitzar una quarta dosi.
I ara en aquesta fase no comparem la vacuna IPRA amb cap altra, sinó que volem veure els beneficis respecte a les defenses que pot donar una quarta dosi d'IPRA. Nosaltres el que fem és, en part, ajudar aquests estudis, donar més dades a les autoritats i, a més, doncs, també demostrar que també es pot utilitzar com després dosis successives, com pot ser la quarta dosi.
Les persones voluntàries rebran una dosi de reforç de la nova vacuna en investigació i se'ls farà un seguiment per conèixer la seguretat i la seva resposta.
I us ho dèiem en titulars, la vacuna contra el càncer podria existir abans de l'any 2030. Així ho han confirmat els científics i fundadors del laboratori BioNTech, que són els creadors de la vacuna Pfizer contra la Covid.
El matrimoni format per Ugur Sahin i Özlem Türesi han explicat en una entrevista a la BBC que la tecnologia de l'ARN missatger que han fet servir en la vacuna contra la Covid es podria reutilitzar per prevenir el càncer. D'aquesta manera, la punxada prepararia el nostre sistema immunitari per atacar les cèl·lules canceroses i evitar que es desenvolupin.
Manel Esteller, director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fins a quin punt és realista aquesta predicció?
Bé, el desenvolupament de vacunes basades en RNA missatger ha estat útil en el tractament de la Covid-19, però des de fa anys s'està estudiant estudiar aquest tipus de vacunes amb tecnologia similar contra el càncer. Hem de pensar que això és molt diferent d'una vacuna típica d'una infecció. Aquí són vacunes personalitzades, és a dir, estarien fetes contra el tumor d'aquell pacient en concret. No es podrien aplicar la mateixa vacuna a tothom si no són personalitzades. És a dir, seria una medicina més a la carta d'aquesta persona.
Clar, però llavors no seria tan preventiva, entenc. És a dir, seria sí. No, per una persona que té risc o com es decidiria quina vacuna posar?
Les vacunes del càncer són medicines més terapèutiques, és a dir, de tractament, menys preventives. La idea aquí és de que quan hi ha un pacient amb un tumor, això està provant sobretot amb melanoma i el tumor de ronyó, és estudiar-lo aquest tumor i dir com presenta aquestes proteïnes, aquestes molècules, aquests antígens, li fem una vacuna adequada perquè el seu cos actuï, reaccioni contra el tumor. Per tant, són vacunes més personalitzades, més tipus tractament que per prevenció. Cal inventar una cosa. De prevenció hi ha algunes vacunes contra el càncer. Per exemple, les vacunes contra el papilomavirus, el càncer que indueix càncer cervical i càncer del cap i coll, doncs són vacunes preventives perquè eviten el virus, perquè hi ha un agent infecciós, que no hi ha en altres casos.
Clar, perquè aquesta idea, no, que dèiem ara, d'una vacuna en general per prevenir el càncer, és una idea impossible?
Impossible, que quasi no hi ha res, però és molt més complexa. S'ha de trobar una proteïna que de forma molt primerenca amb estriatges dels tumors es sobreexpressés de forma diferencial a la resta de teixits. Això és complexa. Però sí que aquestes vacunes més personalitzades que el que fan és despertar el sistema immune, segurament sí que veuran una aprovació en els propers anys. I poden ser útils contra diversos tumors. Hem parlat abans del ronyó o melanoma, però també estan provant-se en pulmó, a mama i en cervell.
Precisament, no, parlant d'aquestes vacunes més, no, de les que estàvem parlant, de més personalitzades, no sé si el fet aquest, precisament, que siguin vacunes més especialitzades o més centrades a un pacient en concret, potser, fins a quin punt, tenint en compte això, aquestes vacunes podran estar a l'abast de tothom. De tothom qui ho necessiti, evidentment, perquè no és una prevenció.
Aquí la idea seria, sobretot, d'entrada, és usar-les amb pacients que són de difícil tractament, que no tenim un tractament estàndard útil contra ells. Imaginem el càncer de cervell i el càncer de pàncreas, dos tumors pitjors que podem tenir. Doncs en aquests casos estaria indicada, si hagués possible, desenvolupar aquesta teràpia personalitzada usant una vacuna específica en cada pacient. Això ho estem fent ja amb altres coses. Per exemple, en leucèmies intractables, doncs fer una teràpia cel·lular específica per a aquest pacient. Avantatges? Doncs que és molt particular contra aquesta persona, molt útil. Desavantatges, que encara són molt cares, evidentment, però són tractaments més personalitzats. És com demanar un plat en comptes del menú al restaurant. És molt diferent.
I aconseguir aquesta vacuna també ajudaria, entenc, llavors a crear medicaments més eficaços per quan ja el càncer està més avançat, que ja no és, no?, que s'hagi detectat i sigui una mica de prevenció, sinó que ja serveixi també per trobar cures més eficaces, sí, potser?
Podria ser. Jo diria més no obstant que el més lògic seria que la tecnologia de RMCG, que s'ha usat per produir un tipus de vacunes contra la Covid-19 i ara de forma personalitzada contra els càncers, també s'usa la tecnologia com un tipus de teràpia. Imagina't un tumor que sobreexpressa una proteïna dolenta. Doncs el que fas és introduir un RNA que el que fa és inhibir l'activitat d'aquesta proteïna protumoral. Això sí que es podria arribar a passar.
Des d'aquesta vacuna, no, d'aquestes primeres vacunes de la Covid i fins ara estem parlant molt, no, i tots els professionals ens parlem molt d'aquest RNA missatger. Abans d'aquestes vacunes, com es feia servir també aquesta tècnica o aquest recurs?
Sí, la majoria de vacunes que tenim encara el que fan són vacunes basades en el material genètic i amb la producció de proteïnes. És a dir, el nostre cos reacciona contra una proteïna i això és el que provoca les típiques vacunes de la poliomielitis, les vacunes del papilomavirus, etc. Reaccionem contra una proteïna alterada, en un càncer seria, o una proteïna que és típica d'un virus, de l'hepatitis B, per exemple. I les noves el que fan és no la proteïna, sinó el que ve abans de la proteïna. Però l'RNA missatger simplement és la molècula que origina la proteïna.
Uh-huh. I tornant al titular que dèiem al principi de que no, BioNTech apunta de que es podria tenir aquesta vacuna, que ja m'ha explicat, que no és una vacuna tant en general contra el càncer, sí, sinó una cosa més especialitzada, és realista aquesta, que cap al 2030 hi sigui?
Jo crec que és realista que pel 2030 hi hagi vacunes personalitzades contra determinats tipus de tumors en determinats pacients que s'aprovin, sí. Perquè ja porten anys fent-se vacunes usant diferents tecnologies, eh? Pots fer el mateix usant proteïnes en comptes de RNA missatger. Hi ha assajos clínics varis. I segurament amb els tipus de tumors amb millor resposta immune d'entrada, que poden ser el tumor de la pell, el tumor al ronyó, doncs potser s'aprovaran abans aquí. Hem de veure. També contra un tipus de linfomes, per exemple. També estan provant-se.
Doncs Manel Esteller, ho dèiem, director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una noia algeriana està hospitalitzada en estat greu a Madrid després d'haver estat cremada viva per rebutjar un matrimoni al seu poble natal.
La Rima té 28 anys, és professora de francès i està ingressada a l'Hospital Universitari Quirón Salut de Madrid des del passat 14 d'octubre, amb cremades de tercer i quart grau per tot el cos. Un veí del seu poble natal, Macuda, situat a l'Algèria, la va ruixar amb benzina i la va cremar després que ella es negués a casar-se amb ell. La noia va estar ingressada a la UCI de l'Hospital Universitari de la ciutat algeriana Tizi Ouzou, però davant la falta de mitjans per tractar-la, es va demanar el seu trasllat a l'estranger. Una avió medicalitzat la va traslladar a Madrid, on està ingressada en estat greu. A tot això, recordem que durant els primers 8 mesos d'aquest any, 32 dones han estat assassinades a Algèria en atacs masclistes, segons ha informat Feminicidis Algèria.
I aquí a Catalunya, els talls de l'R2 Nord i l'R11 per les obres de la Sagrera compleixen un mes amb queixes i recriminacions dels usuaris.
Moltes persones que utilitzaven aquestes línies denuncien que veuen com el temps del trajecte s'incrementa entre mitja hora i una hora i mitja i que, tot i estar-hi acostumats, els dificulta encara més el transport durant el seu dia a dia. En aquest sentit, des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, el seu portaveu, Daniel Pi, creu que el problema ve derivat de la falta d'inversions dels últims anys.
I és de que tenim un dèficit d'inversió molt gran. Fa molts anys que s'havien d'haver fet un munt d'obres. Aquesta, però moltes altres, no? Què passa? De cara se n'estan fent moltes de cop. I això fa que el servei ferroviari es veu afectat. Però és que es veu afectat aquí a la Sagrera. Però és que es veu afectat a Sant Feliu, que estan fent el soterrament. Però és que es veu afectat a Castellbisbal, que estan fent la desviació pel tercer carril i que puguin entrar les mercaderies i que circulen via única.
Fins al desembre, l'R2 i l'R11 finalitzen el seu recorregut a Sant Andreu Comtal i des d'allí la resta d'usuaris han d'agafar metro o altres línies de rodalies per arribar al seu destí.
I encara més incidències. Aquest matí un miler de passatgers han quedat atrapats a l'estació de Sants per una avaria en un tren de la companyia d'alta velocitat Voigo.
La incidència s'ha produït cap a 3:15 del matí i fa una hora encara hi havia constància que estaven atrapats. Alguns usuaris han denunciat a través de les xarxes socials que el tren ha estat aturat durant uns minuts completament a les fosques. Gairebé 3 hores després de la incidència encara segueixen sense llum, malgrat que s'han encès les d'emergència. Quan passaven pocs minuts de la 1 del migdia, s'ha informat que s'ha fet retrocedir el tren per tal que tornés a la seva estació d'origen. La incidència ha provocat retards i alteracions als serveis d'alta velocitat a Sants, que s'han restablert a la 1 i 5.
I aquest matí també hi ha hagut una altra incidència ferroviària a Rodalides, concretament a la R1.
La circulació està interrompuda des de poc després de la 1 del migdia entre Calella i Sant Pol de Mar per l'atropellament d'una persona. Rodalies informa als usuaris que està gestionant servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Calella.
I a Andorra, l'associació Projecte Vida ha demanat un reforç a la unitat de conductes addictives davant la propera obertura del casino únic.
La presidenta i fundadora de l'entitat, Eva Tenorio, ha apuntat que la instal·lació de casinos té un seguit d'impactes negatius com l'alcoholisme, la drogoaddicció, la prostitució, la delinqüència organitzada i la ludopatia. Des de l'associació qüestionen les accions que farà l'executiu quan el casino obri i demanen més mitjans i recursos per a la unitat de conductes addictives.
Estel migdia.
I en plana internacional, aquest matí l'exèrcit rus ha tornat a atacar el centre de Kiev, la capital d'Ucraïna. A primera hora d'aquest dilluns, diversos míssils llançats amb drons han impactat en una zona residencial propera a l'estació de tren.
Segons diversos mitjans locals, s'han atacat estacions de calefacció, que Ucraïna està centralitzada, i una mateixa estació abasteix diversos edificis. A hores d'ara encara no hi ha un balanç oficial de víctimes. Els veïns s'han tornat a refugiar a les andanes del metro de Kiev. Tot això el mateix dia en què s'ha reobert el pas pel pont que uneix la península de Crimea amb Kerch, que va ser atacat ara fa 15 dies per l'exèrcit ucraïnès. Aquest pont és una important ruta de subministrament logístic per les forces russes a Crimea i al sud d'Ucraïna.
Precisament Gazprom, la companyia de gas més gran de Rússia, ha amenaçat en tallar el subministrament a Europa si es posa un topall al preu del gas, tal com estan estudiant els països de la Unió Europea.
L'empresa creu que una decisió unilateral com aquesta viola les condicions del contracte, la qual cosa implica un cessament del subministrament. Han estat declaracions del conseller delegat del gegant gasista en una entrevista recollida per l'agència de notícies TASS. Amb elles, l'empresa vol donar resposta al nou paquet de mesures temporals que ha d'aprovar aquest dimarts la Comissió Europea i que inclou un mecanisme temporal per limitar el preu del gas i una proposta de reforma de l'índex de referència dels preus.
Aquesta advertència que arriba la setmana que es reuneix el Consell d'Europa per abordar precisament com afrontar un hivern en què el gas de Rússia arribarà amb comptagotes i enmig de la major inflació dels últims anys. Pedro Sánchez s'ha de reunir amb el seu homòleg portuguès Antonio Costa per tractar el tema abans de la trobada amb la resta dels primers ministres europeus.
El president del govern espanyol ha insistit aquest cap de setmana en la construcció del MidCat durant la seva intervenció en el Congrés del Partit Socialista Europeu. Sánchez ha apostat per un model ibèric per reformar el mercat energètic i impulsar connexions entre la península i la resta d'Europa. Malgrat que Emmanuel Macron ja ha dit que no està a favor del MidCat, Sánchez ha considerat que seria possible arribar a un acord perquè sigui una realitat.
I a Catalunya, un centenar de treballadors d'ITB s'han concentrat a la zona franca de Barcelona per reclamar un nou conveni que inclogui augments salarials que estiguin lligats a l'IPC.
Comissions Obreres, UGT i Sindicato Reformista de Trabajadores no descarten convocar una vaga per a tots els centres d'inspecció de Catalunya si la patronal no presenta una proposta de millores salarials.
I aquest dilluns els treballadors d'IDIADA també han començat una vaga de 24 hores per exigir una revisió dels sous i més mesures de seguretat.
I entre altres, la plantilla reclama compensacions econòmiques per les esforç que asseguren haver fet en els darrers anys, especialment durant els moments més durs de la pandèmia, quan es van aplicar 2 ERTOs i duplicar feines perquè molts empleats plegaven. En matèria de seguretat, retreuen a l'empresa l'incompliment de diversos acords assolits fa un any i mig. Ho ha explicat el president del comitè d'empresa d'IDIADA, Manel Grau.
No pot ser que tinguem un col·lectiu de 10 persones que han de dur un casco per fer els seus assajos i només en tinguem 4 cascos. Vol dir que la resta està conduint sense el casco. Una empresa com Idiada, participada per la Generalitat, un 25% de la Generalitat, ens tingui en aquesta situació tan precària.
La vaga d'aquest dilluns està convocada per UGT, sindicat majoritari de l'empresa, i la previsió és repetir-la els dilluns 24 i 31 d'octubre si la direcció no accepta les demandes.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per calar foc al cotxe amb la seva exparella i els seus fills a dins de l'ampolla.
Segons ha avançat el Diari de Tarragona, ningú va resultar ferit de gravetat. L'arrestat hauria reconegut que va calar foc al cotxe després de mantenir una discussió amb la seva exparella.
La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra troba el cadàver d'una dona en avançat estat de descomposició a la platja del Fangar del Tebre.
Els fets van passar aquest dissabte i s'estan investigant. Si el cos pertany a la persona desapareguda, que va sortir a navegar amb el seu marit aparegut, mort el 5 d'octubre. El jutjat número 1 de Tortosa s'ha fet càrrec de les investigacions.
Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la mort violenta d'un home en un domicili de Premià de Mar.
Segons fonts policials, l'home s'hauria entregat a la comissaria de Mataró, tot i que no ha donat detalls del seu grau d'implicació. Els Mossos pretenen esbrinar si és l'autor de les ferides per arma blanca que van posar fi a la vida d'un altre home trobat mort dissabte en aquesta localitat del Maresme. La persona que s'ha presentat a la comissaria era el company de pis del difunt.
I dues persones han resultat ferides també aquest cap de setmana per arma de foc a Cambrils i a Barcelona.
El primer ha estat al municipi del Baix Camp a la matinada de dissabte i el segon, unes hores més tard, dissabte a la tarda a Nou Barris. En cap dels casos estem per la vida de la víctima i no hi ha hagut de moment cap detenció.
I a Barcelona els Mossos d'Esquadra també estan buscant l'autor d'un apunyalament a la Ronda de Sant Antoni.
Aquest diumenge al matí, la policia ha rebut un avís d'una persona ferida per arma blanca al carrer. El ferit està ingressat a l'hospital mentre que els Mossos han obert una investigació per localitzar l'agressió. Segons fonts policials, també ha estat una baralla entre els dos homes el que ha detonat l'apunyalament.
Obrim plana esportiva, la jugadora del Barça, Alexia Putellas, pot guanyar aquesta tarda la seva segona pilota d'or consecutiva. La gala d'entrega es farà aquesta tarda a París, Xavi.
Sí, Putellas pot convertir-se en la primera futbolista del món en conquerir el trofeu 2 anys seguits. A banda de la davantera blaurana, també estan nominades a la pilota d'or les futbolistes del Barça, Sisato Xoala, Aitana Bonmatí, Frida Onira, Rolfo, totes menys Bonmatí han viatjat amb l'expedició del Barça. Encapçada finalment per Joan Laporta, que en principi havia dit que no hi aniria. La resta d'expedició blaurana està formada per Lewandowski, nominat a la pilota d'or i guanyador del trofeu Müller com a màxim golejador de la temporada passada, i també Gavi, que rebrà el Premi Copa al millor futbolista menor de 21 anys. D'aquesta manera, el jove migcampista andalús agafarà el relleu de Pedri, que va guanyar el trofeu l'any passat i que aquest any també hi està nominat i que també ha viatjat amb la resta de jugadors del Barça. Pel que fa al gran trofeu en categoria masculina, el davanter del Real Madrid, Karim Benzema, és qui té més números d'endur-se la pilota d'or i substituir a Leo Messi com a millor jugador del planeta, que enguany ha quedat fora de la llista de 30 finalistes per primera vegada des de l'any 2005. Amb Benzema, 24 anys després que es premiés a Zidane, un altre futbolista francès alçarà, per tant, aquest trofeu. Courtois, Modric, Rüdiger i Vinícius són els altres jugadors blancs nominats a la pilota d'or i que també han viatjat fins a París. La gala començarà a les 7 de la tarda i s'emetrà en directe pel canal Esport 3.
Estarem atents i l'entrega de la pilota d'or arriba l'endemà que el Barça hagi perdut el liderat de primera divisió.
Els blaugrana no van ser capaços de guanyar el Real Madrid al Santiago Bernabéu, van perdre per 3-1 i per tant els blancs s'han convertit aquest diumenge en els nous líders en solitari del campionat de Lliga de Primera Divisió. Amb la derrota, el Barça ha tancat una setmana per oblidar, on en 4 dies han dit adeu a la Champions i el liderat que ostentaven per diferència de gols. Ara l'equip s'ha de centrar en la jornada 9, que es juga entre setmana i que comença demà. Els equips catalans no jugaran, però, fins dijous. El Barça ho farà contra el Villarreal al Camp Nou, l'Espanyol contra l'Osasuna, a El Sadar i el Girona al Camp de l'Almeria.
I avui ha començat a l'audiència de Barcelona el judici pel conegut cas Neymar Diz, que ha declarat l'entramat que va envoltar el fitxatge del jugador pel Barça l'any 2013.
I el judici ha començat amb el magistrat president de la sala donant permís a Neymar per absentar-se del judici fins que no li toqui declarar aquest proper divendres.
Si no hay ningún obstáculo por el resto de partes, se les eximiría de continuar en sala haciéndonos eco de lo que nos ha manifestado, y efectivamente es notorio. Bueno, yo de hecho, el señor da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama, o sea, con eso lo digo todo. Es decir, porque estaba, antes de dormir me estaba oyendo el fútbol, porque soy futbolero, sin que yo quiera decir nada. como ellos quieran. Si quieren ustedes marcharse, se pueden marchar.
Qui sí que s'han mantingut als bancs dels acusats són els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. Tots ells estan acusats per corrupció entre particulars. En considera que van fragmentar el fitxatge del futbolista pel Barça l'any 2013 en diferents contractes per ocultar el cost real de l'operació i estalviar-se el pagament dels drets del jugador al fons d'inversió DIS, que és qui els ostentava. Els acusats començaran a declarar a partir de divendres 21 i el divendres 28 d'octubre també ho faran, però avui testifiquen, entre d'altres, Javier Faus, que és expresident del Barça, Antoni Rosic, exdirector general del club, i Andoni Zubizarreta, exdirector esportiu del club. L'hauran a tots declarant aquesta tarda.
El Barça d'handbol viatja aquesta setmana cap a l'Aràbia Saudita per disputar la competició mundial de clubs.
Sí, la plantilla blaugrana hi viatja per separat, ja que els jugadors han estat concentrats aquests dies amb les seves seleccions i es trobaran allà directament després d'aquests compromisos internacionals. El Barça comença la disputa de la Superglow demà dimarts a les 3 de la tarda, hora catalana, enfrontant-se al Ministros mexicà, un equip que debuta aquest any en aquesta competició mundial. El següent partit serà dijous al migdia contra l'Estunis. En cas de classificar-se, el Barça jugaria la semifinal el dissabte i, si passés, la final seria diumenge a la tarda.
I en tenis, una setmana més, Carlos Alcaraz lidera el rànquing ATP de millors tenistes amb Rafa Nadal en segona plaça.
El canvi destacat de la setmana en aquest rànquing és la plaça que guanya Andrei Rublev, que puja un lloc i avui és vuitè després d'haver guanyat ahir al torneig ATP de Gijón. El top 3 de la llista el completa el noruec Casper Ruud i en el top 10 entra, després de pujar 3 places, el canadenc Félix Auger-Aliassime, gràcies a la victòria aconseguida en el torneig de Florència. I en el rànquing femení destaca la davallada de la catalana Paula Badosa, que ha perdut 4 posicions i aquesta setmana comença vuitena d'una llista que continua liderant Iga Swiatek. Aquest cap de setmana ha guanyat el torneig de San Diego. Garbiñe Muguruza manté la posició i continua tretzena.
I acabem amb motor. Audi ha presentat aquest matí el seu projecte d'escuderia amb la que competirà a la Fórmula 1 a partir de l'any 2026.
La marca alemanya d'automòbils aspira a guanyar carreres en 3 anys i es marca l'objectiu de fitxar el pilot espanyol Carlos Sainz. Així ho ha explicat durant la presentació a Madrid el director de l'escuderia Adam Baker. De moment, la gran incògnita que envolta encara en aquest projecte d'Audi és amb quin equip s'associarà per entrar en aquest Mundial de Fórmula 1. En un inici se'ls va relacionar amb Sauber, que actualment competeix sota el nom d'Alfa Romeo, però de moment no hi ha un acord oficial amb l'escuderia.
Gràcies, Xavi. Anàvem a obrir la secció cultural, però ens esperarem una mica perquè ja tenim amb nosaltres per telèfon el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Què tal?
Bé, molt bé. I tu?
Bé, aquí.
Bé, mira, jo avui sí que... Avui farem parlarem de política, també, però jo ahir quan veia el Barça no podia parar de pensar ni que aquest dilluns sí o sí haurem de parlar amb el Xavi Pastor del Barça-Madrid.
No, malauradament, no? Perquè ens agradaria parlar d'una altra manera, però toca parlar de derrota, no?
Sí, toca parlar de derrota en aquest sentit. No sé com, no, tu que estàs especialitzat en conflictes, en situacions complicades, com ha de treballar un equip després de dues derrotes tan importants com aquestes que ha viscut el Barça l'última setmana?
Doncs tenen molta feina, perquè precisament si alguna cosa criticàvem de l'època Koeman, és precisament no tant els resultats, que també, sinó que ens preocupés el joc, el pobre joc que es va donar, no? Un joc que, malauradament, doncs, bueno, és un joc amb poca creativitat, molt repetitiu, que a més sembla que els jugadors, doncs, repeteixen contínuament, però sense resultats, no? Que se'ls veu, bueno, si té un punt tristos a l'hora de jugar. Bueno, d'entrada, l'entrenador ha fet una cosa molt interessant per evitar possibles, doncs, assenyalaments cap a jugadors, que és el fet d'assumir la responsabilitat al 100%. Jo crec que això, d'alguna manera, treu pes o treu pressió sobre jugadors, però també provoca un efecte, per mi, no?, de retruc, que és que assenyala excessivament a l'entrenador, sobretot arran del joc, no?, i el posa una miqueta contra les cordes, cosa que també pot fer que minvi la confiança de jugadors cap a l'entrenador. Bueno, suposo que al final jo no veig que sigui un problema tant de feeling o de que estiguin a gust o que no estiguin bé, sinó és un problema bàsicament entre nosaltres, eh? És un problema tàctic, és un problema purament tàctic. I...
Però si és tàctic, sí que és l'entrenador, no el responsable?
Per això et dic que és purament tàctic. És a dir, per una banda diria, per sort és un problema tàctic, és un problema tàctic, potser fins i tot un problema físic, pot ser que realment ahir els jugadors del Madrid estiguessin millor físicament. També...
Sí, no donava la sensació, si més no, que corrien més.
Sí, però això també està més que demostrat que quan les coses van a favor, tu estàs més a gust i les cames corren, no? El cap fa molt, el cap fa que les cames corrin, però el que fa que realment te n'adonis potser de la magnitud de la tragèdia, si m'ho permet dir així, que no és ben bé així, però ho és, és el fet de que el Barça no tenia la pilota, no? Estava com... És a dir, no traia una miqueta el sistema i, a més, quan la tenia als peus, no acabava de ser aquell Barça que ens agrada. I això té molt a veure, segurament, amb aquest estat anímic, de les derrotes seguides i d'aquesta falta de competitivitat. Aleshores, bueno, jo crec que, per sort, és un tema que es pot resoldre, diguéssim, amb la pissarra i entrenant. Jo crec que tampoc no estem... I el fet que assumeixi la responsabilitat Xavi, és a dir, que a nivell del vestidor... és interessant pels jugadors, perquè doncs, ningú s'assenyala, no? Perquè podríem assenyalar jugadors de la defensa, però també fa que hi hagi, pugui haver una certa pèrdua de confiança cap a l'entrenador. Però bueno, esperem que no sigui així.
Veurem com van els propers partits, no? Aquesta setmana, i així aviam si canvia una mica la tendència, si més no. Ja. I més enllà del Barça i el Madrid, una de les notícies d'avui és que aquest matí han cessat finalment el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela. Tu, com a conflictòleg, com creus que s'ha de treballar en un escenari així? És a dir, en el fet de que en una empresa, no?, o una organització es faci fora a un dels caps, a un dels jefes.
Clar, fixa't, avui llegia que un titular, llegia un titular al diari, perquè jo no havia seguit gaire aquest conflicte, t'ho dic amb sinceritat, però l'he estat repassant, no?, que és el que havia succeït, i el titular deia, acaba la crisi, no?, com si aquest conflicte s'hagués acabat pel fet de destituir el comissari en cap. És una llàstima que no s'hagi pogut treballar d'una forma diferent abans, perquè semblava que hi ha un conflicte entre com dos policies de molt alt nivell, comissaris tots dos. I que jo penso que, si tot realment, si hi havia aquest conflicte, perquè es parla de deslleialtat d'Estela cap a Sallent, no? Era una de les acusacions que feia el comissari en cap cap al seu comissari, que formava part del seu equip, d'una deslleialtat, i es parlava de quines eren aquestes deslleialtats, no? Eren com accions que s'havien fet sense el permís o sense el vistiplau del jefe, no?, del comissari en cap. Era un bon moment per fer una mediació, és a dir, el conseller Elena hagués pogut fer una mediació entre els dos policies per intentar esbrinar qui eren les causes d'aquestes deslleialtats i que entre tots dos trobéssim una solució que fos satisfactòria. És a dir, també t'haig de dir que el fet d'agafar i fer un equip coral, no?, amb dos caps, doncs no sembla d'entrada que sigui la millor solució, i més quan és veritat que es diu que hi ha hagut una certa politització de l'estructura, no?, de caps dels Mossos d'Esquadra, però també et diria que des del punt de vista del no, que serien els caps policials, també, com a qualsevol organització pública, s'aprofita aquesta politització per treure en benefici, per treure en rèdit i per intentar escalar en la carrera, no?, en la carrera policial professional, que és una mutu utilització. Però penso que era un bon moment. Fet això, un cop ja has destituït a un, es fa difícil ara gestionar aquest conflicte, perquè el que ens queda clar és que és un conflicte que ve de lluny, no? Que no és de dos dies, que no és únicament per ocupar el càrrec, sinó que jo crec que són dues visions potser diferents d'entendre com s'han d'estructurar la policia de Catalunya, i aquest conflicte, Diana, no s'acaba aquí. Jo crec que ens sentirem parlar en properes ocasions, en propers moments, en propers canvis, potser, de govern, quan n'hi hagi, i tornarem a veure com, a volta, doncs, el sector d'Estela està al capdavant, el sector Sallent està cap endarrere. És a dir, no... Fa difícil, eh? I l'altra cosa que es podria fer en aquest moment, ja sé que ara no, a curt termini, perquè la cosa està calenta, però amb el temps i fent feina es podria mirar a saber quines són aquestes diferències que semblen tan grans entre un model o l'altre policial per fer un acostament i buscar aquells punts en comú perquè aquest conflicte, com et dic, no es resol ara, no tornarà a sortir, doncs perquè quan torni a sortir es pugui gestionar de forma més, jo diria, més professional o més satisfactòria i que no hi hagin aquestes tensions que provoquen que s'hagi de fer fora, bueno, s'hagi de destituir algú en el seu càrrec, no?
I parlant de fer fora la gent, perquè fa setmanes que sempre t'estic preguntant per la crisi entre Junts i Esquerra. Ara la crisi entre Junts i Esquerra ja no existeix com a tal perquè ja no estan junts. Però avui hi ha una enquesta que publica el periòdico que diu que el PSC tornaria a guanyar les eleccions en cas que es fessin avui a Catalunya, al Parlament.
Sí, sí.
Tu creus que això és una de les primeres conseqüències d'aquest trencament del govern, que ja es poden veure cert canvi de tendència, potser?
No, jo crec que no. Jo crec que no és una conseqüència. Jo crec que és un fet que ja es donava abans. És a dir, les últimes eleccions ja va guanyar per molt poc el Partit de Socialistes de Catalunya davant d'Esquerra Republicana i Junts. Jo crec que això no és una conseqüència de la trencadissa o de la fragmentació del govern. Per tant, jo crec que no. El que sí que pot passar, i això és una cosa que quan es pot observar del que ha passat, és que ara no hi hagi, en els propers governs, si hi ha eleccions i es torna a donar un resultat similar al que s'ha donat, dos amunt, dos avall, perquè ens entenguem, que entre Junts i Esquerra Republicana no hi hagi suports mutus. I això sí que és un canvi important respecte a l'escenari anterior. M'explico. Abans, cada cop que guanyava, si guanyava Esquerra o guanyava Junts, se suposava que uns i altres es donarien suport. Ara, en el nou escenari, sembla, pel que es diu dels pressupostos, que aquest possible suport deixarà d'existir, que han decidit entrar en una confrontació frontal, absolutament frontal. I l'altra cosa que observo, que és un tema que també a veure, imagino, amb els pressupostos i amb la possible continuïtat del govern, és que des del govern sembla que no es pugui desenvolupar o no es pugui treballar pel tema del procés,
Sí.
Una via unilateral, i que tots depenem ara, d'entrada, de les possibles negociacions entre el govern de Madrid i el govern de Catalunya respecte al famós acord de claretat o la taula de negociació. Per tant, aquest element, això és el que canvia, són els escenaris de futur.
Doncs mira, precisament, abans d'acabar, et volia preguntar, tu has dit ara el procés, sí. Aquesta mateixa enquesta que comentàvem, diu que no, tot i el tancament de Junts i Esquerra, tal com està tot, el 60% dels catalans continuen pensant que el procés no ha acabat. També és veritat que dir que el procés no ha acabat és una afirmació com molt generalista i costa de veure, però en aquest cas, quin rumb ha d'agafar si no ha acabat l'independentisme?
Bueno, és que ara només hi ha dos rumbs. Un, el de la negociació, no? De la taula de negociació amb dos governs al 100%, no? Negociant amb una taula respecte a elements com un referèndum acordat o el tema de l'amnistia, o bé l'altre rumb és el rumb de la via unilateral. Només hi ha dos rumbs en aquest moment. Sembla que el govern ha optat per esprémer al màxim el tema de la taula de negociació, i és possible que a curt comencem a tenir alguns resultats. Més que res perquè també al PSOE li interessa mantenir el suport d'Esquerra Republicana a Madrid i es veu amb la necessitat de fer algun gest, un nou gest, amb aquesta taula de negociació. Tanmateix, amb la pressió, ara sí, des de fora del govern, no només de Junts, sinó també de la CUP, cap a aquesta via unilateral. Aleshores, tornem a estar al mateix punt que estàvem fa dos mesos enrere, quan parlàvem de l'11 de setembre i de com estava el procés. D'entrada, sembla difícil tenir un element en comú amb aquests dos plantejaments. L'únic que em fa pensar en positiu és la possibilitat d'anar obtenint resultats a curt amb la taula de negociació i que vagi avançant, i que aquells que fins ara deien que el procés unilateral era el procés vagin acceptant que la negociació va donant els seus resultats. Perquè si no els dona, passarà a l'inversa. Aquells que creuen que tal la negociació encara pot donar fruits aniran veient com això no succeeix i passarem cap a l'altra via. I al final, a darrere d'aquestes dues vies, hi ha dos partits, dos plantejaments polítics completament diferents. Ara semblen diferents, no? Perquè no hi ha voluntat de mutus acords ni en els pressupostos. No? I als pressupostos ja s'ha dit que aquest pressupost sembla que Junts, tot i que l'hagi confeccionat, no està disposat a donar-li suport d'entrada.
Doncs, Xavi, em quedo una mica amb aquesta idea, del punt aquest, una mica del positiu, de veure si les negociacions en general serveixen per obtenir resultats. Ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
Adéu, gràcies, Xavi.
Adéu.
I ara si obrim Plana Cultural, Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Per primera vegada, la Viquipèdia en català s'ha situat entre les 10 millors edicions del món.
L'Enciclopèdia Digital situa per primera vegada les entrades en llengua catalana en el rànquing de qualitat més exigent. El català és el primer idioma del món en les 1.000 entrades essencials i la primera llengua en les 1.000 entrades més importants des de fa prop d'una dècada. L'actualització d'aquest rànquing es fa mensualment per a les 310 llengües internacionals que tenen versió lingüística a aquest portal. I en aquesta ocasió, el català ha superat idiomes, per exemple, idiomes de pes, com l'àrab, el portuguès, el coreà o l'hebreu.
I el sector editorial i literari català ha tornat també a la Fira de Frankfurt, el principal mercat europeu del llibre i de compra de drets literaris.
14 autors de literatura catalana formen part del programa oficial d'aquest any, una edició especial, ja que Espanya és el país convidat d'honor en una invitació que posa en valor el caràcter plurilingüe i pluricultural de l'Estat. Entre els escriptors convidats trobem Anna Vallbona, Maria Barbal, Najat Ilhamshi, Marta Oriols, Marina Grasser, Josep Antoni Tàsies i Antònia Vicenç.
Molta gent convidada, aquí. I
encara n'hi ha més, encara n'hi ha més.
Per cert, que el sector de la gastronomia, en aquest cas a Catalunya, reunirà més de 300 expositors en una edició centrada en la consciència sostenible en el marc del Gastronòmic Fòrum Barcelona.
El certamen amb seu a Barcelona se celebrarà del 7 al 9 de novembre al recinte de la Fira Barcelona. Aquesta nova edició portarà a la capital catalana les últimes tendències del sector i productes gourmet. Això sí, Diana, com comentaves, amb consciència sostenible. Cuiners de renom com Joan Roca, Paco Pérez, dels germans Torres o Nando Jubany seran alguns dels ponents d'aquest fòrum.
I atenció a aquesta notícia, la venda de vinils a Catalunya ha crescut un 75% durant el primer semestre d'aquest any, si es compara amb les xifres que hi havia al mateix període, però de l'any passat.
En concret, la facturació ha estat de 995.000 euros, segons dades de l'Institut Català d'Empreses Culturals. La venda de CDs i altres formats a Catalunya segueix per sobre dels vinils, però la diferència s'ha de dir que cada any es va reduint. El codirector de la discogràfica Halley Records, Marc Isern, ha exposat que aquests últims anys els joves s'han interessat molt per aquest món dels vinils.
Penso que fabricar discos té encara molt sentit, sobretot per la gent que estima la música i les persones que hi ha darrere de les cançons. Per molts motius, com el romanticisme o aquest activisme, moltes persones amants de la música prefereixen els formats físics i darrerament és veritat que també els vinils. Els vinils tenen una qualitat d'àudio increïble, són un material més preuat, es poden exposar a les estanteries.
En total, la facturació de vendes físiques a Catalunya, inclosos vinils, CDs i la resta de formats, va ser de 4 milions i mig el 2021 i durant el primer semestre d'aquest any, ja ho direm bé, s'han assolit ja els 2 milions i mig.
I ha mort Maria Salut Ramírez, la dona que va inspirar el personatge de Mama Coco a la famosa pel·lícula de Pixar.
Ai de mi, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte.
Ha mort als 109 anys al poble mexicà de Mixhoacán.
Maria Salut Ramírez Caballero va ser l'àvia en què Disney es va inspirar per donar vida al film relacionat amb el Dia dels Morts, que mostrava una de les tradicions més populars de Mèxic. El personatge era l'àvia del protagonista de la pel·lícula, que va aconseguir viatjar fins al món dels morts per tal de conèixer els seus besavis.
Una pel·lícula que Olma Giró no ha vist i molta part d'aquesta redacció no ha vist, una cosa que no he aconseguit entendre.
Però una reivindicació de Diana Silva, no?
Deures per aquesta tarda. En fi, la productora va reconèixer que durant el procés de documentació va recórrer a diferents estats del país per conèixer les seves tradicions i que van conviure amb diverses famílies, entre les quals hi havia la de la pròpia Maria Salut Ramírez.
I sí, va ser des de llavors, precisament, quan la família ha intentat que Pixar reconegui la dona com a part d'aquest èxit de la pel·lícula, que recordem, es va estrenar el 2017 i ha guanyat un Òscar. La dona va dedicar bona part de la seva vida a la terrissa i, de fet, les olles de fang que feia les venia a les fires. Llavors, va tenir 3 fills i més d'una desena de nets, besnets i desbesnets, i des de que la seva vida doncs, va fer un gir radical arran de l'estrena d'aquesta pel·lícula de Pixar, doncs deien que era habitual veure la dona asseguda en una cadira de rodes amb un cartell de Coco, un cartell de Coco al costat, mentre els turistes doncs, es feien fotografies a canvi de diners.
Déu-n'hi-do. I passem del cine als llibres, perquè ja ho sabeu, Luz Gabás, amb la història d'amor Lejos de Luisiana, s'ha emportat el Premi Planeta 2022. L'escriptora aragonesa s'imposa a la barcelonina Cristina Campos, que va quedar finalista amb Història de Mujeres Casades en uns planeta que, atenció, per primer cop s'han convertit en els guardons de literatura més generosos del món.
Sota el pseudònim Hoja de Fresno, Luz Gabás s'ha emportat el Premi Planeta 2022 amb una història d'amor entre un indi i una francesa, la Louisiana del segle XVIII. Gabás obté el guardó després de publicar altres novel·les com Regreso a tu piel o la famosa Palmeras en la nieve. Així explicava l'escriptora com ha estat l'experiència d'escriure Lejos de Louisiana.
Escribí esta novela durante la pandemia, también durante 3 años difíciles en mi vida personal, y me repetía este proverbio indio que me recordaba esa frase maravillosa aragonesa, sin reblar. Siempre hacia adelante, sin flaquear, sin ceder al desaliento, como el fresno, ese árbol tan robusto, tan sólido, que simboliza el renacimiento.
En un Museu Nacional d'Art de Catalunya ple a vessar, la catalana Cristina Campos ha estat la primera finalista amb la novel·la Històries de Mujeres Casades, un llibre que va presentar com a Gabriela Hausmann i on Campos narra la història d'una dona i el seu amant imaginari. D'aquesta manera, Gabás i Campos s'han convertit en les triomfadores d'uns Premis Planeta que per primer cop, com comentaves, han superat per 45.000 euros els mateixos Nobel de Literatura.
I acabem amb una exposició, perquè el Museu d'Art de Cerdanyola del Vallès ha inaugurat l'exposició Bemont, història d'una caixa, un homenatge al dibuixant Àngel Bemont.
Bemont, que va viure al municipi gran part de la seva vida, ha estat el dibuixant, ara sí que el coneixereu, dels clàssics com còmics de Mark Singer Z, Marco o Heidi.
En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco.
La filla de l'artista ha estat qui ha donat al museu gran part de les seves creacions. Ha fet un total de 50 caixes plenes de material, entre els quals doncs, hi ha els dibuixos originals de personatges icònics que hem comentat que estaven a l'estudi de l'artista. La donació ha permès crear la mostra Bemont, història d'una caixa, amb la qual, i coincidim per cert amb el centenari del seu naixement, doncs es posa de relleu la feina que va dur a terme des de Cerdanyola del Vallès a través de l'estudi Bemont, un referent, tot un referent en el món del còmic.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's all right because I love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you.
Avui Eminem fa 50 anys, el raper i productor americà se li atribueix la popularització del hip-hop i és considerat també un dels millors rapers de tots els temps. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.